En aquest dilluns 17 de març de 2025, temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel fins a les 12 fent crònica esportiva d'allò que ha succeït en aquest darrer cap de setmana, que no és poc. Els titulars que ens deixa l'activitat esportiva, doncs, bé, de tota mena, des de l'empat que va aconseguir la Unió Esportiva Sitges al camp de l'Escó, 2-2, gràcies a un gol, allò en el darrer instant, en la darrera jugada, una rematada d'Oriol Gutiérrez que li va permetre amb els Sitges endur-se com a mínim un punt del camp de l'Escó. Qualsevol altre resultat, i si parlem d'una possible derrota, doncs de ben segur que no hauria estat just, però en qualsevol cas és un punt que ha de sumar en aquesta cursa que estan tenint els Sitges, el Martorell i el Ciutat Cooperativa. Repassarem com ha anat aquesta jornada a la Primera Catalana, de la mateixa manera que repassarem també els resultats del grup 13 de la Tercera Catalana. Aquí tot segueix gairebé igual, sí que el Sitges ve gràcies a la seva victòria 4-1 davant l'Olímpic Can Fatjó, ha pogut retallar una mica les diferències respecte a l'Olivella i respecte al Ribes, que va encaixar una severa derrota 0-4 al seu camp contra el Canyelles. Atenció, aquest Canyelles, que serà, per cert, el proper rival del Sitges B aquest proper cap de setmana. Com dèiem, repassarem també aquesta Tercera Catalana. D'aquí uns moments donarem un cop d'ull alguns dels resultats en matèria de futbol base. També parlarem de bàsquet, de la bona victòria, de la important victòria, diríem, del bàsquet Sitges, que es va imposar amb el bàsquet Ribes 71-45 en un partit doncs molt complet per part dels homes d'Edu Piñero. Queden 5 finals, com el propi Edu Piñero ha acabat reconeixent. Parlarem també d'hoquei, de la derrota, severa derrota que va patir el Club Patí Subursitges aquest passat dissabte a Pinsbens davant el Juneda, 4-10, van perdre els homes de Jofre Vilà, un Club Patí Subursitges, tot s'ha de dir, plegat de baixes, amb 4 juvenils, en fi, sensació d'equip, una miqueta allò amb poc marge en aquestes 8 últimes jornades i un calendari bastant complicat des d'ara i fins al final de la Lliga. El rugby també protagonista en aquest temps de descompte, des de la victòria del sènior del Rugby Club Sitges, que es va imposar amb la Sant Boiana per 36-24, ja classificat, com saben, pel play-off. Queda un partit per tancar amb aquesta fase de lligueta, el que jugarà al camp del Tarragona, i parlarem també avui del sub-18, que va disputar la semifinal de la Primera Catalana i la va perdre contra el Sant Cugat. Comencem. Acostant-nos a les 11 del matí, un parell de minuts i serem. Repassem d'entrada la jornada de futbol base amb alguns dels resultats més destacats. Per exemple, a la primera divisió de juvenils, la Blanca, que es va endur la victòria en el derbi que es va jugar ahir a la tarda municipal Aitana Bonmatí de Sant Pere de Ribes. Victòria clara per 1-5 davant el Ribes, que, combinada amb la derrota del Marc Bartram, fa que la Blanca tingui ara mateix 9 punts d'avantatge. Però el Marc Bartram, recordem, té un partit menys. També el cap de setmana ens ha deixat derbi sitgetà entre Blanca i Unió Esportiva Sitges, enfrontament a la segona divisió de Benjamins, amb clara victòria del Benjamí B de la Blanca, que es va imposar per 7-1 al Benjamí B de la Unió Esportiva Sitges. Ho comentem tot plegat, com cada setmana, amb l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Jornada rodona per al juvenil de primera divisió, amb aquesta victòria en el derbi i amb la derrota del Marc Bartra.
Sí, ens augmenta una mica el coixí i cada vegada queden menys jornades. I si el Marc Bartra recupera aquesta jornada té pendent i suma els 3 punts, doncs, bueno, quedarem a 6 punts, que és un bon coixí també encara.
La Blanca més a prop, per tant, de preferent.
Aviam, és el desig que tenim tots de poder recuperar aquesta categoria, que ens hi trobem còmodes, que a vegades ens surt bé, a vegades ens surt malament, però és una categoria que creguem que ens mereixem i ens hi trobem generalment còmodes.
Vaja, aquestes alçades, Isidre, és difícil no pensar que la Blanca estarà preferent la temporada que ve. Sí que poden passar moltes coses, sí que hem de ser curosos amb el que diem, I bé, és futbol, és esport i tot allò que tu vulguis, però vaja, les sensacions que ofereix l'equip, els resultats, la contundència fins i tot amb la que en alguns rivals s'imposa, doncs això ens fa pensar que l'any que ve serà preferent.
Sí, però fixa't, el partit d'aquesta setmana 1-5 és enganyós. Vam començar perdent, vam empatar, la segona part ens vam posar en avantatge, van expulsar un jugador del Ribas i llavors sí, quan ja vam ser més superiors. Però també els últims gols, els tres últims gols van arribar des del minut 80 cap al final. O sigui que tampoc no és fàcil, s'ha de treballar cada partit. Sí que els nanos, segons m'han explicat, van fer un partidàs, però bueno, cada setmana serà un partidàs. El que s'haurà de fer, perquè...
Ets el líder.
Ets el líder i anem a per ell.
I evidentment, si podem guanyar el líder, doncs escolta'm...
I encara ens queden partits amb equips que hem empatat i hem perdut per jugar, o sigui que no ens ho posaran fàcil. Tens que avançar amb el Martorell i algun més que també ens ha tret algun puntet, o sigui que no serà fàcil fins al final. I a part tenim l'últim partit, que serà contra el Mas Bartra.
Sí.
L'última jornada és aquella que t'has de jugar-ho tot, a tot o res.
Jo crec que no arribarem a l'extrem.
Esperem que no. Sí, el desig és que anem mantenint això, anem puntuant, anem assegurant els punts, i quan arribem al final ja, almenys la setmana abans, ja podem cantar l'Aliron. Això és el que seria d'esperar, però ja dic, tu saps que el futbol... Pilota rodona i roda cap a les dues bandes igual.
Torres más altas han caído, com diu aquell, però bé, en qualsevol cas, la trajectòria de l'equip, ens fa pensar, repeteixo un cop més, que el juvenil A de la Blanca serà l'any vinent a preferent. Com dèiem, cada setmana ens ha deixat aquest altre derbi sitgetà, gairebé en parlem d'un cada setmana, en aquest cas derbi de benjamins de segona divisió, triomf clar i contundent de la Blanca, en aquest cas, per 7-1.
Sí, bueno, ja dic, tots són els derbis, allà havíem guanyat, però ja dic, els derbis els nanos sempre hi posen més ganes de les que cal a vegades, i no, va ser un bon partidet, i la Blanca es van portar, en aquest cas, els tres punts es van quedar a pins vents.
Què hi posem més, Isidre?
Pues mira, que també temes calents que tenim per aquí, el cadet A, que continua amb la seva lluita per mantenir-se al capdavant i poder aspirar alguna coseta, es va imposar 4-1 a pins vents al Cubelles. El cadet B, que continua sense perdre cap partit, i tot amb això només porta 4 punts d'avantatge amb el segon classificat. Ahir va guanyar, bueno, aquest cap de setmana va guanyar 0-3 al camp del Castellví de la Marca. Un equip que ens està, no direm decebent, però sí que ens estranya molt el que els està passant. Un equipet, el S13A, que havia guanyat les 12 primeres jornades, havia estat líder destacat, i actualment ahir va perdre contra el Vicecué per 0-2 a pins vents, i porta una ratxa molt, molt, molt negativa de... Bueno, perdut, no sé quants, 18 punts, em sembla, amb les poques jornades que portem de la segona volta.
Caram.
Desconeguts, els nanos aquests desconeguts, ja dic. Perquè la primera volta van guanyar 12 partits seguits, va ser jugar contra l'equip femení del Barça, i des de llavors els resultats han anat cap a... Pom.
Com poden canviar les coses, eh?
Sí,
és poden arribar a canviar i sovint, clar, cerques explicacions i tampoc les acabes trobant, no? però crec molt en això de les dinàmiques, entres en una dinàmica de perdre i després...
No, que ja dic, és increïble, perquè pensàvem, havia descansat després de Carnaval, aquesta setmana passada va descansar, i bueno, ve el 15è classificat, suposo ens entonarem, recuperem la tònica que teníem abans, serà un partit més o menys, perquè a casa seva havíem guanyat 6-1. Bueno, tot era de cara, però 0-2.
Sí.
0-2.
Aquelles coses que no s'acaben d'entendre.
I posarem algun partidet més, d'ara de futbol 7, el S12A, que va guanyar 0-8 al camp del Sant Boià. Volem esmentar que d'aquest equip l'han convocat per la selecció catalana a l'Enzo Sanabria, un nano que en 21 partits porta 61 gols.
Caram!
Sí, i suposo que amb aquest mèrit ha estat convocat entre els 26 o 27 jugadors que ha triat el seleccionador, amb equips Barça, Espanyol, Damm, o sigui, tots els equips de campanilles del país. Després també tenim l'S11A, que també continua en bones posicions, escalant. Es va imposar 5-2 a Pinsbens contra l'Igualada C. Ja hem comentat el derbi. I després tenim per acabar el S10C, que tenim un derbi contra el Ribes B. I van al municipal d'Aitana Bonmatí van pactar les taules, 4-4. I ja com a resum, pues, tenim que aquesta setmana tenim 11 victòries, 12 empats, 7 derrotes i dos equips que ens descansaven. Uh-huh. Sí, una jornada, ja dic, amb el juvenil i amb més equip, pues, força positiva.
Doncs fins aquí aquest repàs de resultats dels equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies, bona setmana i en parlem divendres.
Gràcies a vosaltres, adeu-siau.
Onze i sis minuts del matí. A la primera catalana parlem, com dèiem, de l'empat de la Unió Esportiva Sitges al Camp de l'Escó, un punt que els sitgetans van poder sumar gràcies a un gol d'Oriol Gutiérrez al minut 95, en un partit que va tenir gairebé de tot. I alguna que altra acció també per la polèmica, ara ens ho explicarà amb el Toni. En una jornada en què considerem també l'empat a dos del Martorell contra el Tortosa Ebre al seu camp, compte perquè el Martorell només s'ha pogut sumar un punt de 6 en els dos últims partits que ha jugat precisament com a local al seu camp, i també va empatar el Ciudad Cooperativa, el líder, amb el Viladecans, 1-1. Per tant, tot continua igual. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Què tal?
Molt bé.
Sensacions?
Bones, perquè no hagués sigut just que el Sitges perdés. No hagués sigut just, perquè el Sitges va controlar molt bé la primera part, va tenir ocasions a la primera part. Los primers minuts, Sol Aguado va tenir una pilota que se l'en va alt, quan, doncs, en un bon remat. També Montesino no arriba en una molt bona assistència de Sol Aguado, i estava controlant molt bé quan arriba el gol lateral d'ells. El gol després d'una falta en la que fins i tot els cinquè més engolesiado d'ells, el Jaume mateix, el segon d'ells, uh-huh, el Jaume mateix tocava una miqueta la pilota, però que Enric Cubells feia el 1-0 quan Mata fins i tot l'havia tocat amb el cos. En la primera que arribaven ells lateralment, després de la pilota aturada d'una falta, te marquen el gol i te quedes una miqueta, jo que dic, hòstia, estic controlant,
estic fent les coses bé
i ells en poca cosa, i a més una falta lateral, que vull dir, van fallar una miqueta al marcatge i això, t'acaben marcant el gol. Després surt Alejandro Pascua, que per mi va fer un partit molt complet, mira que li van donar, perquè le van donar,
Va rebre el pobre Alejandro.
Le van deixar la cama bé, Doncs Alejandro Pascua, en una pilota recuperada al mig del camp, se'n va fins i tot al lateral esquerre i allà fa un retall que deixa els defensors a terra. I doncs marca l'empat a un. Doncs, clar, amb això...
Tornem
a començar, i fins i tot l'última la va tenir el Sitges, no? En la segona part arriba el penal, un penal en el que, doncs, el jugador del Sitges li passa a Mata va apurar, toca una miqueta al delanter i l'àrbitre
no dubta i xiula
el penal, no? Uh-huh. El penal, doncs, l'atura molt bé Mata, perquè de fet el que llança el penal lo llança a estil
Panenka.
I doncs Mata, que no es mou, doncs atura molt bé la pilota, i doncs realment el Sitges surt viu d'aquí, no? A partir d'aquí, la segona part, el Sitges no juga, en aquest minut no juga del tot bé, controlava, però se l'havia descontrolat una miqueta el partit, i ells també en una jugada lateral falta, la llancen, doncs va a porteria, refusa un jugador del Sitges, em sembla que és l'Ebrero el que refusa, se'n va una altra vegada cap a lateral i allà doncs penxa la pilota i Jordi Amatell, guanyant la posició a Mata, fa el 2-1. De nou se tornen a posar
torna
per davant.
A remar.
I a partir d'aquí, els canvis i tot una miqueta, el Sitges té tres clares ocasions de gol. La primera, en una pilota que, doncs, Aroca, doncs no acaba de rematar bé, en una pilota que l'havia, Gerard Fernández l'havia passat molt bé, no acaba de rematar bé. La segona és Aroca, el que doncs passa una pilota, un cot de cap sensacional perquè remati doncs Gerard Fernández i fa un misto davant del porter i falla una clara ocasió. Fins i tot se reclamava un penal que l'havien fet a Sacris quan volia rematar i li donen una espenta dintre de l'àrea i arriba doncs al minut 90, no? L'àrbitre dona 5 minuts. Durant aquests 5 minuts el Sitges busca, ells també tenen dos aproximacions amb molt de perill, El Sitges busca i quan està a punt d'acabar l'àrbitre, com ells han parat molt el partit, dona un minut més. Aquí està el problema.
Dels 95 afegeix encara un minut més.
Aquí està el problema.
Hi ha corna favorable
al Sitges.
N'hi ha
corna favorable al Sitges. Mata, puja a rematar. Perquè era
el porter del Sitges.
Sí.
Puja, Mata. Com es diu, a la desesperada, a intentar veure si caça la pilota.
Perquè era l'última.
Sí, era l'última.
Era l'última, Llança molt bé Eusebio, Alejandro Sacristán, llança molt bé el corne, remata el pal i el refús de Mata, doncs Oriol Gutiérrez, el refús del pal, Oriol Gutiérrez lo remata a gol. No acaben d'entendre això els locals, a part que fa molt de mal aquest gol, perquè, clar, d'una victòria te portes un empat.
És una miqueta la sensació amb la que et queda el dia del Cooperativa, el Sitges.
Però aquí no va passar res.
Sí, sí.
El Sitges no va protestar, el Sitges se va conformar amb el que va caure i no va tenir 5 expulsats. Vermella directa. Tots els expulsats amb vermella directa fruit d'aquesta jugada.
Sí, sí, doncs és un rèdit que l'Escó haurà de pagar en properes jornades.
Però un rèdit, perquè fins i tot el porter titular són 5 jugadors i quan sortia l'àrbitre fins i tot li va caure una moneda al cap. Que això doncs, també passarà factura
a
l'Escó.
Sí, passarà factura a l'Escó, sense dubte.
Bon empat del Sitges, un Sitges que no va donar per perdut el partit, que hagués sigut injust que hagués perdut el partit i al final aconseguís un punt per mi molt vàlid.
Doncs escoltem Àlex Villa en acabar el partit, en l'entrevista que li va fer el Toni Muñoz, valorant doncs, aquest empat a Escó.
Sí, bueno, quin partit en general. Avui la valoració és difícil. Al final estem molt contents perquè salves un punt a l'últim minut, a l'última jugada, però un partit amb molts trams molt diferents. Jo crec que en la primera part hem estat bastant bé, hem xutat fins a 6 vegades a porteria, és només una, la del gol. La segona ens passa el mateix que la primera, que és que rebem el gol en la primera acció que arriba, que torna a ser una acció a pilota parada, que això és mort al futbol, no? És inconcedible, com es diu. I bueno, després hem tingut que remar, hem anat contra tot i contra tots, perquè jo crec que l'arbitratge no ens ajudava tampoc, no dic que ens perjudiqués, però tampoc ens ajudava, fins al punt que bueno, hem tingut que deixar molts espais, patir a la contra, al contraatac, i després de tenir dos arribades molt clares i inclús un penal que per mi és claríssim, que no ens piden, doncs a l'última jugada, doncs mira, primer per l'escut Miquel per rematar-la al pal i després Uri, jo supercontent per ell perquè al final és un jugador que últimament no està entrant molt i això em fa el doble de feliç.
I a més un gol que ve d'un xut, d'un remat del porter. Puja a rematar el corna, a veure si pot rematar, la toca, va al pal i Uri la clava.
Bueno, és una demostració, crec, del sentiment del que és aquest equip, que és un equip que hi creu molt, que hi confia molt amb el que es fa, que ells confien en si mateixos, en tot el que porten, i al final és això, s'ha de tenir la confiança per fer primer una bona centrada, per fer una rematada, en aquest cas del porter, i per anar al rebuig i creure-ho fins a l'últim minut. I ja et dic, content perquè sí que és veritat que esperàvem sumar de 3 per apretar els rivals de demà, però al final és un punt que si guanyem la setmana que ve a casa el fem boníssim, i més que ja teníem el partit perdut.
Estic bastant d'acord amb tu, una primera part molt bé controlada pel Sitges. Llàstima que ells arriben una vegada d'una falta lateral i te claven el gol, però el Sitges havia controlat molt bé, empata, i fins i tot el Sitges pot anar per davant al marcador. La segona part, doncs, se descontrola una miqueta el partit, i potser no està el partit on l'agrada que estigui el Sitges, no?
Sí, sobretot jo crec que també estava on els agradava a ells. Ells és un equip que té molt bon tracte de pilota, que juga molt bé, que té jugadors molt, molt experimentats a la categoria, de categoria més superior, i ells busquen estar ben ficats i robar per córrer. Llavors, un cop es fiquen per davant al marcador, ells tenen el que es volen trobar, que són molts metres per anar a l'espai. Treuen a gent jove fresca amunt que ens podien haver fet un trencat, però bueno, ja et dic, hem sabut defensar en línia de 3, sent molt valents, tapant espais com podien, i després acumulant molta gent a dalt, que també és difícil, perquè a vegades contra més gent acumules a dalt et costa moltíssim més fer, perquè hi ha un embotellament allà que no pots fer, però bueno, ja et dic, hem aconseguit generar moltes arribades, generat 3 ocasions molt clares fins que hem trobat el gol.
Perquè l'hem tingut, el penal que l'han fet al Sacris, però és un clar penal, que l'àrbitre no ha volgut xiular. De fet, l'àrbitre, ell mateix s'ha complicat la vida,
Sí, jo crec que igual que s'ha descontrolat el partit als jugadors, segurament als entrenadors, jo crec que l'àrbit també, perquè ells també perdien molt de temps, ha afegit més temps, com és normal, però tampoc ho ha comunicat. Normalment s'avisa als entrenadors un mes, el que sigui, i no ho ha dit. A mi sí que m'ho ha dit perquè jo l'he preguntat al Línier, però ningú més s'ha enterat. Els de l'Escó estaven lògicament molt enfadats perquè el gol havia sigut 2 minuts més tard, però clar, si ja afegeixes un i la jugada del córner, que lògicament l'ha hagut de deixar, doncs estava dins del temps. Jo crec que és un empat que fa més justícia al resultat. No crec que hagin fet un partit per perdre, i ja et dic, és un puntet més que sumem. Ara esperarem a veure què passarà amb la resta d'equips i a fer-ho bo la setmana que ve.
Queden 3 desplaçaments a camp contrari. El Sitges sempre ha tingut més dificultat degut a com està el campionat, que n'hi ha molta igualtat, i a camp contrari sumar és supercomplicat, però a casa està molt fort, i el Sitges té més partits a casa que a fora. Això se té que aprofitar, no?
Sí, nosaltres fem els càlculs, ara crec que ens queden 5 partits a casa i 3 fora. Sí. I nosaltres hem fet uns números a casa que hem guanyat tot menys una derrota i un empat. Si mantenim aquests números i aconseguim o les 5 victòries o almenys 4 i sumem algú fora, jo crec que estarem endinsats a la baralla, a la lluita pel campionat. Potser amb aquests números no, però sí pel playoff segur.
I l'última, a part de guanyar, què creus que ha faltat avui a l'equip?
Jo crec que, bueno, més concentració a pilota parada, perquè al final és com t'arriben els 2 gols. Sí que és veritat que hi ha hagut fases que hem dominat bastant, aspectes que havíem treballat durant la setmana que hem contrarrestat molt bé. De fet, per això ens arriben tan poc quan el partit està a la primera part o empatat. I ha faltat la concentració aquesta de pilota parada, que normalment la tenim, que sempre l'hem tingut, que durant l'any només havien rebut un gol a falta lateral, que sí que va ser el dia del Martorell, i que aquest dia, bueno, avui ens fan 2 que ens deixa tocats. Però bueno, l'equip s'ha sabut refer 2 vegades, així que molt content.
Bé, doncs l'empat a 2 del Sitges al camp de l'Escó, l'empat a 2 del Martorell al seu camp contra el Tortosa Ebre, i, com dèiem, també va empatar el líder, el Ciutat Cooperativa, en la seva visita al camp del Viladecans 1-1. Això vol dir que les coses, Toni, continuen...
Tot igual.
Continuen igual, no?
Tot igual.
Potser... Cooperativa 45, Martorell i Sitges 40, però atenció perquè des del darrere també t'apreten.
Sí,
tens el Sant Cugat, que ja s'ha col·locat quart en 38, el Sant Feliu està per allà també amb 37, Sant Boià, són equips que volen aprofitar també algun despiste dels de dalt.
són aquests els que s'han aprofitat una miqueta d'aquests empats.
I no? Són rivals amb els quals tu encara has de jugar.
Sí, sí.
Sant Cugat has de jugar.
Sant Cugat ha d'anar allà.
Sant Boià també has de jugar.
Sí. Té que venir aquí.
Sí, 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 sí.
Martorell té que venir. Però compte, la setmana que ve n'hi ha un Martorell, no, un Sant Cugat Martorell, Un Sant Cugat Martorell. Això és molt... El Sitges té que aprofitar.
Sí, sí.
Sí que té la Fundació... Aquí la Fundació sempre ha sigut un equip molt complicat.
Sí, sí, sí. Curiosament, tenen millor paper ells aquí que el seu camp.
Sí, allà sempre han tingut paper els Sitges.
Ah, exacte.
I en canvi aquí sempre...
Lo que passa els cromos que, canviats.
El que passa és que aquest any és diferent, Aquest any no és el Sitges que s'ha trobat més d'una vegada a la Fundació Atlètic Vilafranca. És diferent perquè és un equip que a casa juga molt bé. De fet, aquesta segona volta lo ha guanyat tot a casa i això és important.
Vinga, doncs deixem la primera catalana i anem ja a repassar la tercera. Perquè en aquesta tercera catalana parlem de la bona victòria del Sitges B davant un Olímpic Can Fatjó que, atenció, es va poder avançar el marcador a la primera meitat, concretament al minut 33. La reacció del filial sitgetà va arribar a la segona meitat en els 20 últims minuts del partit amb un doblet de Joel Pasqual i dos gols més, un de Jair Fernández i un altre d'Àlex Rodríguez. És una molt bona victòria aquesta, Toni.
És molt bona, molt bona.
Ja no per resultat, sinó per el rival que tenies.
Sí, sí, perquè l'Olímpic en Fasió és un candidat, està a dalt i lluitar per la promoció. Clar, l'ascens, no s'oblidem, més la promoció, no? I el Sitges lo va guanyar, sobretot els últims 20 minuts. El Sitges, la proposta futbolística és molt bona, li faltava el gol, i ara d'on està recuperant el gol. Jo penso que la feina que està fent David Ávila és molt positiva per a aquest equip. Compten jugadors que potser no comptaven tant i ara està comptant perquè li fa falta jugadors i tens la prova de Joel Pasqual, no?, que va marcar dos gols, no? I això és d'agrair molt, no? L'equip està enrotllat i s'ha aprofitat una miqueta de com ha anat la jornada, no? Per col·locar-se...
Sí, una jornada ja... que bé, ja ho... podíem preveure el divendres passat aquesta derrota que pateix l'Olivella 3-0 al camp del Capellades i, Toni, tenim un Ribas 0 Canyelles 4.
Sí, sí, de fet el Canyelles l'ha sabut guanyar els dos partits al Ribas. Al seu camp, si no recordo malament, amb el Lora a la banqueta va guanyar per 4-1 i aquí a Ribas l'ha guanyat per 0-4. Doncs el Canyelles, compte, el Canyelles és un molt bon equip, té molt bons jugadors, té un cos tècnic que lo sap portar força bé i és un equip complicat, doncs, molt complicat.
Que ens ho digui el seu entrenador, que és Roberto Aguado i amb qui podem parlar els següents minuts. Roberto Aguado, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, estàvem parlant de la vostra victòria contundent al camp del Ribas, déu-n'hi-do.
Sí, la veritat que contents per la victòria, pels tres punts i jo crec que el més important per continuar amb aquelles aspiracions de poder estar lluitant per a veure si enganxem ara a l'Olivella i intentar ser nosaltres qui estigui a la promoció a final de temporada.
Per tant, Roberto, el Canyelles és tan o més candidat com ho pot ser el Sitges, el Ribas o el mateix Olivella?
Sí, i jo crec que algun equip més, perquè
sí.
Al final és un grup molt igualat i jo crec que fins al final no es decidirà. Cada setmana hi ha molts enfrontaments directes i com sempre, doncs, qui més encertat estigui al final serà qui tingui el premi.
Bé, Roberto, recordem que tu no comences la temporada amb l'equip, de fet incorpores a Canyelles crec que el mes de gener va ser.
Sí, exacte, el mes de gener.
Bé, com arriba aquesta proposta per entrenar a Canyelles?
Bé, doncs una mica... Bueno, Carles va contactar amb mi a través de les referències que li havien donat i bueno, vam estar parlant durant el període de vacances, em van presentar la proposta que hi havia de club i la veritat que no m'ho vaig pensar. Tenia l'anar de fer un canvi d'aires d'on estava i la veritat que molt content d'arribar aquí a Canyelles perquè m'he trobat un club amb molta predisposició per ajudar i amb ganes de fer les coses bé.
I què t'està semblant el campionat, Roberto, tenint en compte que, no diré que tu vens d'un altre futbol, però vens d'equips, diem, de la part del Baix Llobregat, i no sé si canvia molt la història en aquest sentit.
Bueno, jo crec que similar, en el sentit que al final estava el grup del Baix Llobregat, que també hi havia molt, molt hexagona catalana, jugadors molt contrastats. Segurament aquí ens trobem doncs equips, algun equip més jove, més de juvenils que acaben de sortir de la comarca, però són juvenils que tenen molt de nivell, però també hi ha equips que tenen el seu bagatge, equips com el Ribas aquesta setmana, que tenia jugadors contrastats, el propi Olivella. Jo crec que és un grup molt, això, molt igualat, i que inclús els equips de la part de sota també tenen bons jugadors, jugadors de poble que de vegades no volen sortir de la seva zona de confort, i qualsevol equip és molt difícil de poder treure-li punts.
És molt diferent el futbol d'aquí al del Baix Llobregat, em refereixo, perquè sempre, no sé si és un tòpic, o un mite, no? com es diu en aquests casos, que el futbol del Baix Llobregat és un futbol més físic, d'anar-hi més, de més caràcter, i el d'aquí doncs potser no ho és tant.
Sí, segurament. Jo crec que també hi ha molta més rivalitat, d'això, d'equips que han estat a segona catalana, jugadors, bueno, com tot, no? Pues, també a la zona de Baix Llobregat, Barcelona, és més fàcil incorporar jugadors de Barcelona, i per tant, pues, això, jugadors més de segona catalana, més contrastats, i un futbol pues, segurament més físic, però també t'hi trobes equips que practiquen bon futbol allà, i jo crec que, bueno, al final les categories estan per lo que estan, i...
Exacte, sí.
Tampoc crec que aquí el Garraf no sigui un grup on no hi vagin, eh?
No, que va.
Veient el partit de dissabte, jo veia els primers 15-20 minuts i deia, ostres, hi ha un ritme segurament que podries estar jugant ara mateix, no? Els equips que estem a la part de dalt, doncs podries estar jugant a segona catalana, i et diuen que és un partit de segona catalana, i tu també t'ho arribes a creure, no? Pel ritme
sí.
I per la intensitat que hi ha de joc.
Totalment d'acord. I tu que ja en tens força d'això de futbol. Escolta'm, jo sempre he pensat, almenys últimament, que un equip preparat físicament bé, doncs ja et posen problemes, més enllà que tingui més o menys qualitat. Un equip, repeteixo, ben preparat físicament, avui la feina és guanyar.
Sí, no, i que cada vegada costa més.
I no sé, Roberto, perdona, si això va una mica en detriment del propi futbol, no? És a dir, de que preval el físic per damunt del, no sé, del talent o la qualitat dels equips.
Bueno, jo crec que en relació a això, és més que avui en dia els entrenadors estem més pendents d'analitzar, veure rivals i veure què fan.
Ja.
I jo crec que també moltes vegades ens hem carregat i no, dediquem de fer constantment els jugadors dintre del camp.
Uh-huh.
I amb això perdem una mica de talent. I jo crec que, o la meva manera de pensar, és que els jugadors són els que juguen, els entrenadors intentem ajudar-los, pues això, que estiguin bé físicament, que entenguin el joc, però són ells els que juguen, i nosaltres no podem retransmetre els partits ni dir-li què han de fer.
Entenc perfectament el que dius, i és allò de que avui en dia, Roberto, els jugadors tenen molta informació.
Sí, de vegades jo crec que massa.
Massa i tot.
I l'únic que fem és bloquejar-los i ens oblidem de la part futbolística. Uh-huh. I de que treguin aquest talent que realment tenen, i que hi ha jugadors de nivell.
Exacte. Torno a la realitat del grup, d'aquest grup 13 de tercera catalana. Com està la Lliga, eh? Si deixem de banda una mica el capellades, Roberto, que aquests ja podem dir que vaja, tenen un peu i mitja a segona catalana, la resta, fixa-te, Olivella 40, Ribas 39, Sitges 38, vosaltres en 36, Riu de Villes, no el descarto, està allà en 35, el que em faig jo tampoc el faig fora perquè en té 34, està increïble, eh?
Sí, la veritat que està molt emocionant el grup. Això també fa que, bueno, que tu puguis tenir una ratxa d'un parell de partits que no guanyes i sembla que et distàncies, però després tornes a guanyar un o dos i et tornes a veure allà dalt una altra vegada, i bueno, fa això, no? Quan és una lliga a dos o tres equips, doncs la mínima derrota t'afecta molt. Quan és un grup tan igualat, doncs això, pots perdre més partits que tens opcions, perquè la temporada passada el Fàtima, que va fer la promoció, només va perdre 4 partits, i aquest any és improbable que cap equip dels que faci promoció hagi perdut 4, per tant, això et diu una mica de com està el grup.
Molt bé. Roberto, tinc aquí el meu company, el Toni Muñoz, que també et vol fer alguna pregunta.
Roberto, què tal? Com estàs?
Bon dia, Toni.
Hola, què tal? Escolta, a veure, la setmana que ve jugueu amb els Sitges, a casa. Coneix, has vist jugar als Sitges? Quines referències tens dels Sitges? I què és el que més te preocupa d'aquesta Unió Esportiva Sitges?
Com dic, evidentment, mirem els rivals, contenim alguna informació de jugadors, de tot. Coincideixen bastant les jornades, els partits, i no hi ha per anar a veure'ls segurament en directe, com podem t'agradaria, però jo des que vaig arribar aquí a Canyelles m'ho vaig prendre també com molt mirar el meu propi equip. Tots els equips jo crec que fan coses bé per guanyar els partits i preparen els partits, però per mi l'important són els meus jugadors. Si els meus jugadors estan connectats i intentem fer coses per guanyar, doncs sumem, però si els meus jugadors no surten al partit com realment nosaltres volem, doncs això no suma perquè guanyem els partits. O sigui, em preocupa més que és com som nosaltres, què fem nosaltres durant la setmana, que realment el que el rival pugui fer o proposar.
Quines 8 jornades,
apassionant.
Sí que seran importants doncs aquests enfrontaments directes, però clar, no oblidem que si te l'has de jugar també amb els equips de la part baixa, això també encara és difícil,
Sí, bueno, això és que de vegades on s'escapen els objectius, perquè els equips de dalt es pensen que, bueno, aniré al camp del QE o aniré al camp del penúltim i aquí em penso que guanyaré fàcil i és on et deixes punts i
sí.
I després ho trobes a faltar.
Després ja no aquests punts no tornen, no es poden recuperar. Roberto Aguado, entrenador del Canyelles, gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, que vagi molt bé i vaja, el que desitgem és que dissabte es vegi un molt bon partit aquí a Canyelles.
Esperem que sí. Moltes gràcies.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Adeu.
I és que parlant de calendari, Toni, quins primers partits que li queden als Sitges, o que li venen als Sitges, Canyelles fora, Hortoneng a casa, compta amb aquest Hortoneng.
Compta amb l'Hortoneng.
Sí. Moja fora i el Ribas a casa. Sí. Només aquests 4 ja t'han de posar en situació.
Sí. Aquí no pots badar, tens que estar concentrat al màxim, seguir aquesta línia. De moment, el Sitges ha agafat una bona línia, porta 3 partits amb 2 victòries i un empat, després d'aquelles 4 derrotes consecutives.
Sí, aquell impàs entre la deu de Raül Aroca i l'arribada de David Ávila, les lesions, el David ha hagut de fer aquí un encaje de bolillos, com aquell qui diu.
I en aquest sentit el Sitges el que té que fer és, com ho diu doncs Roberto Aguado, fer la seva feina. Coneix perfectament el Canyelles i sap David Ávila com jugar-li al Canyelles, no? Jo penso que el Sitges pot treure un bon resultat de Canyelles.
Veurem, doncs, és un dels partits 5 estrelles, sens dubte, d'aquest proper cap de setmana. 2:15:03. I parlem ara de bàsquet. Bon balanç aquesta temporada del bàsquet Sitges en els derbis. 4 derbis disputats, 3 victòries. L'única derrota la que va patir ja fa uns quants mesos a Vilanova davant el Samà. Victòries, la darrera molt més important del que sembla, la que va aconseguir dissabte passat a Pinsbens davant un bàsquet Ribas que, tot s'ha de dir, no va tenir el seu millor dia. I no va tenir un bon dia per culpa també del bon partit d'un bàsquet Sitges que en el primer parcial oferia tota una declaració d'intencions, anotant 26 punts per marxar al descans amb un avantatge de més 15, 42-27. El Ribas va tenir una tímida reacció al tercer quart, arribant-se a col·locar a 10 amb un 42-32, però el tercer parcial finalitzava amb un avantatge de 20, 53-33. I la sensació que aquests 20 punts precisament havien de ser suficients per gestionar sense nervis, bàsicament, el darrer quart. Un darrer quart amb un Ribas que gairebé va baixar els braços i en el que només Jason es mantenia amb una certa activitat sota la cistella. El partit va acabar amb 71-45, favorable al bàsquet Sitges i amb un Nacho Velasco com a màxim anotador amb 13 punts, tot i que del partit ho acabaria sent Jason del bàsquet Ribas amb 14. Edu Piñero, entrenador del bàsquet Sitges, tenia clar que el de dissabte passat amb el Ribas era una final.
Sí, pues que era una final, hoy. Era una final.
Yo no volia dir-ho així, però gairebé.
És una final, o sea, ahora nos quedan 5 finales. Ahora la semana que viene jugamos en campo de Ciudad Bella, luego nos viene Olesa, que también están ahí. O sea, ahora todo lo que nos queda es estar centrados en lo que tenemos que estar, 5 semanas a tope y a poder salvar la categoria.
Ara pregunto pel partit, però permetem que pregunti també pel partit de l'altre dia a Collblanc. Tens l'ocasió d'oportunitat perduda?
Sí. O sea, a ver, fue un cúmulo de cosas, ¿vale? Yo creo que hicimos un gran partido, competimos, pero bueno, varias decisiones arbitrales, no creo que fue un partido para árbitros que, bueno, no sé, me quedo con eso. Pero bueno, competimos, no, a lo mejor si hubiésemos metido cero, hubiésemos metido los dos tiros libres, el partido ya se hubiese acabado, hubiésemos ganado de dos o de tres, da igual. Pero bueno, es fastidiado porque lo teníamos encarrilado ese partido. Pero bueno, oye, ya está, se acabó, no podemos hacer nada, no puedo cambiar el resultado ni nada por el estilo. Y ahora lo que hay que hacer, bueno, era importante hoy, era muy importante hoy.
Y se ha demostrado l'equip ha estat molt bé, gairebé des del començament fins al final.
Hemos hecho un primer cuarto muy bueno, hemos metido 26 puntos me parece, sí. Luego en el segundo me parece que ha sido 19, luego en el tercero hemos estado un poco así y tal, que ellos parecía que se metían en el partido, pero hemos vuelto a defender otra vez igual y es así. Luego lo que es, también ha sido coral un poco también, que la gente ha aportado todo. Es que nosotros no tenemos una gran figura de jugadores y tal, si somos corales yo creo que el equipo, pues, y en defensa y en ataque, pues seguro que ganamos el partido. Y hoy, bueno, lo hemos hecho y hemos estado bien, hemos disfrutado, rivalidad. Quieras o no, pues este partido no mirar para abajo, pero bueno, estamos ahí aún.
¿Quina part de culpa teniu vosaltres del mal partit del Ribas?
Bueno, ostras, yo creo que hemos salido en el primer cuarto bien, muy bien. Y eso también, vale, que decían que estaban con lesionados, no sé qué, del partido del Samá y todas estas cosas. Y bueno, no les hemos dejado. Yo creo que hemos hecho casi el mismo partido que hicimos contra Samá. No les dijimos hacer, no les dejamos hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos son un equipo anotador.
Es un partido similar, que sí, guarda similitudes amb el dia del Samá.
Pues que bueno, yo creo que sabíamos que ellos son un equipo anotador, que anotan fácil, pero luego en defensa, pues bueno, es la peor defensa y ahí podíamos jugar y mover el balón. Cuando lo hemos hecho, hemos sacado tiros fáciles, liberados de gente, y bueno, y luego tal, luego hay que la muñeca que la meta. Y bueno, hemos estado bien. Vuelvo a repetir, jugador que salía, jugador que aportaba, ¿no?
És important, no?, que tothom sumi, que tothom a aquestes alçades de temporada aporti el seu granet. Ahora todos son importantes.
Es que ahora necesitamos a todos, los necesitamos todos, tanto el cuerpo técnico, directiva, jugadores, de hacer un esfuerzo estas 5 semanas y bueno, y esperemos que podamos mantener la categoría.
¿Has hecho números?
No suelo hacer, ahora solo pienso en el Ciutat Vella. Domingo a las 12:30, bueno.
Son 9 victorias ahora mateix, Edu.
No, o sea, más que dos o tres hay que ganar más. O sea, no, sí, sí. No. Y bueno, vamos a pensar en el Ciutat Vella. Va a ser difícil. Además han incorporado jugadores que estaban veteranos, Lucho Fernández y José Bernuz, que estaban jugando en Liga Sebas y todas estas cosas, veteranos ya con 40 y pico de años. Y bueno, va a ser difícil. Ellos están también en buena dinámica, llevan no sé cuántos partidos, 5 o 6 partidos seguidos ganados. Y bueno, oye, va a ser difícil, pero bueno, si nosotros mantenemos este trabajo a nivel defensivo y en ataque, pues lo hacemos como por ejemplo otro día en Coiblán, hoy por ejemplo, moviendo, sacando buenos tiros, pues seguro que podemos ganar el partido. Va a ser difícil, pero bueno.
La sensació, Edu, almenys des de fora, és que l'equip arriba bastant bé a aquest tram final. Tens la mateixa sensació?
Sí, no, a ver, estamos haciendo buena segunda vuelta, hay que decirlo, ¿eh? Sí. O sea, hemos ganado ya 5 partidos de, La primera ganamos 4 y este año, bueno, esta segunda vuelta hemos ganado 5. Salvo el partido de Grup Barnaki y salvo el partido de Alpicat, que no estuvimos, yo creo que los demás partidos los hemos competido. Y eso es lo que se trata. Si compites, seguro que alguno te vas a rascar. Y bueno, pues estamos compitiendo, hemos estado ahí, hemos hecho muy buenos partidos, Barbera, el Prat, el Sama, hoy hemos jugado un buen partido. Hostia, pues eso nos tiene que dar un poco un punto de alegría, de decir, hostia, ahí que podemos hacerlo si estamos así todos, ¿no?
¿Y de gasolina estáis bien?
Sí, por lo menos, bueno, el carnaval ha pasado factura, ¿eh? Hostia, la semana esa, encima, pues bueno, tenía algunos que salían con la canastolta y han tenido semana dura. Pero bueno, poco a poco, cuidando a la gente, y es lo que hemos hecho hoy, hemos repartido minutos, que también eso, y porque estaban aportando todos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver esta
semana. El marcador ha ayudat a fer aquesta rotació, també.
Sí, bueno, claro, a ver, sí. Es normal, o sea, si ves que la gente va aportando, pues puedes ir, el marcador te va ayudando también un poco eso, sales más confiado, y bueno, pues si ayuda, pues mejor que mejor. Ya te digo, Ciutat Vella no serà així, seguro.
Bueno, de 4 derbis, 3 victòries, està bé el balanç, no?
No, sí, no me quejo. Pero lo que pasa es que estamos ahí.
Sí, sí, sí.
Esa es la lástima. Eso me da igual. Es un partido más. Sé que es una rivalidad, pero me quedo con el regusto este de que se podía haber hecho algo más. Se podía haber hecho algo más y bueno, al final de la temporada veremos en la clasificación que nos quedamos y bueno, y esperemos que podamos salvar la categoría, que es lo que queremos.
Muy bien, Edu, gracias y enhorabuena por esta buena victoria.
Gracias, Pitu.
Doncs 9 victòries ara mateix per a un bàsquet de Sitges que es troba en el 5è lloc per la cua i en l'horitzó amb aquestes, com deia l'Edu, 5 finals que li queden. La propera, diumenge, al migdia, al camp, a la pista, millor dit, del Ciutat Vella. I parlem també d'hoquei. I comencem amb un compte amb el Sant Ramon, que és el proper rival del Club Patí Subur Sitges en aquesta lliga que semblava que se l'havia d'endur molt fàcil al Cubelles, però els vilafranquins han aconseguit aquesta última jornada un 3-10 precisament a Cubelles, que els col·loca només 3 punts del liderat. I compte, perquè la del Sant Ramon, com dèiem, serà la propera pista que haurà de visitar un Club Patí Subur Sitges que ara mateix es troba, ho podem dir així, en un mal moment. Dissabte passat, amb un equip en quadra per les nombroses baixes i amb una presència de 4 juvenils, derrota 4-10 davant el Juneda amb Pinsbens. Partit més o menys igualat. A la primera meitat amb un 3-4 al marcador i a la segona part els visitants que van anotar fins a 6 gols més. Per cert, els 4 del Subur Sitges se'ls va fer un Jofre Vilà que amb 41 gols es consolida com a màxim golejador de la categoria. Sensació, ara mateix, però una mica d'equip tocat quan falten encara 8 jornades i amb un calendari complicat. Sense anar més lluny, el proper partit davant un Sant Ramon que anirà segur a per totes. Com ho veu tot plegat Jofre Vilà? L'entrenador del Club Patí Subur Sitges era conscient de la dificultat d'afrontar amb aquest partit amb el Juneda en les actuals condicions i parla també, ho diu textualment, de fer un acte d'humilitat per ser conscients del que es té.
Un partit molt complicat, l'afrontàvem amb una situació una mica, per no dir molt estranya, teníem, ja ho has vist, 4, no, ja no juniors sinó juvenils, i les rotacions eren molt complicades, hem aguantat el que hem aguantat, inclús hem estat un moment per davant, però bàsicament no hi ha hagut partit, o sigui, jugaven a hockey i nosaltres intentàvem defendre.
Ara mateix, almenys avui, esteu en quadra.
Sí, sí, estem en quadra perquè tenim baixes voluntàries, baixes per enfermetat, baixes per no estar en condicions físiques i, és el que ens hem trobat. O sigui, Murphy existe, sí, existe Murphy, però no depende de nosotros, depende de la voluntat de cada uno. Per tant, era un partit molt complicat, a més aquests venien molt reforçats, exjugadors d'Hockey Lliga i a part havien acabat de guanyar amb el primer partit del Cubelles. Era molt complicat, era un partit complicadíssim i encara així hem plantat la cara que podíem plantar i crec que en algun moment hasta s'ho han pensat que teníem alguna cosa a fer. No ha sigut així perquè la realitat és la que és, bueno, ens ha servit per anar introduint nanos joves, que vagin veient què és això del hockey de competició, i bueno, és el nostre futur.
Tinc, no sé si equivocada o no, aquella certa sensació ara mateix, Jofre, que l'equip està una mica desfet.
No, 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 o sigui, no, no és que estigui desfet, és que les circumstàncies són les que són. Hem començat amb 14 jugadors sèniors i entre malalties baixes per...
Has parlat de baixes voluntàries.
Sí, perquè hi ha gent que no vol continuar amb nosaltres. Alguns s'han anat amb altres equips. Sí, això és el que ens hem trobat. I potser el que tindríem que fer és un acte d'humilitat i dir on estem, i veure que la realitat és la que tenim. Jo continuo tinguent la mateixa, o sigui, és un club que s'ha de refer sencer, ja portem 2 anys... Els cicles del hockey són de 10, o sigui que imagina't el que no es queda todavía.
Però com ha canviat això, Jofre? Fa uns mesos parlàvem d'un equip amb aspiracions fins i tot de pujar.
No, no, les aspiracions hi són.
Vols dir que encara hi són?
No, per mi sí. Si tot depèn de que guanyis els partits. El que passa és que per això s'ha de poder jugar els partits. Si no els pots jugar perquè tens problemes, pues és més complicat. Encara així, pues, bueno, avui hem tingut més opcions de la que potser algú s'esperava, i al final, de fet, quan ja he vist que ja no podíem accedir al partit, doncs el que he fet ha sigut començar a rotar amb els nens perquè comencin a saber el que és. Uh-huh. Això, bueno, ens ha costat una mica més de gols, però bueno, és el hockey que tenim aquí a Sitges, i per tant és el que tenim que treballar.
Queden, si no m'erro, 8 partits, dels quals 5 són a fora. No sé, també potser tinc aquella certa sensació de que això es pot acabar fent una mica llarg. No sé què en penses.
No, és hockey, jo m'ho passo molt bé jugant a hockey. Suposo que els que juguen també s'ho passen bé jugant a hockey. El fet d'això és el que es tracta, és hockey. No, no, serà el que sigui. El que sí que tenim que tindre molt clar és que les nostres opcions de poder fer alguna cosa amb aquesta lliga a nivell d'ascens cada vegada són més pobres, no? Si no s'alineen los astros, quan els recursos són els que són, doncs has de tirar de recursos que tens, i a vegades acabar una lliga alegrement és l'objectiu.
I caldrà recuperar efectius per la causa, no?
Pues clar, jo espero que sí, perquè em resulta molt, molt complicat tindre 4 sèniors, dels quals 3 pràcticament titulars, que estiguin de baix. Només que se'n curi un, ja en tenim el 25% més.
Bàsicament, Jofre, perquè queden partits molt difícils, eh?
Jo tinc que, avui mateix, el que s'ha de fer és aplaudir amb la gent que ha estat, aplaudir amb els nanos que han jugat, perquè estaven jugant contra un equip on hi havia net jugadors d'Hockey Lliga, i aquí, a més, un club on té molts recursos, on els diners no els hi falten, i que han vingut a jugar jugant-se la pujada de categoria aquí a Sitges. Nosaltres estem en la situació que estem. Els nanos ho han donat tot, han treballat com a jabatos. El que passa és que estem parlant de nanos de 14-15 anys. Mm-hmm. Potser que ens ho fem mirar, però bueno, això és la realitat, i donada aquesta realitat, a nosaltres només ens queda que continuar jugant i esperar que el joc augmenti de qualitat, els nanos vagin creixent, guanyen experiència i puguem defensar el club, que és el que defensem.
I no prendre massa mal, no en el sentit literal de la paraula, sinó a nivell de resultats, no? Perquè són 4 derrotes consecutives. Et volia dir que queden partits contra rivals molt potents, Cubella, Sant Ramon, Riudoms. Es tracta sobretot de que l'equip pugui acabar fent un bon paper, no?
No, jo crec que el que és que els nostres jugadors rodin i treballin. O sigui, el paper o no, això des del principi, o sigui, tinc molt clar, si el hockey no jugues molt bé, si no tens uns recursos, si no tens una estructura, és molt difícil, perquè estem parlant de Catalunya, o sigui, no estem parlant de Sant Pere de Gratallops, no? Estem parlant de Noies, Reus, o sigui, estem parlant de amb un cotxe, amb una hora et plantes amb els millors equips del món, i clar, i juguem contra ells. Nosaltres tenim el que tenim, i el que tenim que fer és que els nostres jugadors vagin guanyant minuts, disfrutin, sàpiguen el que defensen, sàpiguen a quin club estan i, per tant, treballin en aquest sentit. L'altre, escolta'm, a mi ja aquest club ja ho he fet diverses vegades, pujar fins a dalt de tot i tornar a baixar com si fos un ping-pong. No, home, no, ja potser que algú comenci a plantejar-se que això ha de ser una altra cosa, però a part d'això, ja et dic, o sigui, necessitem que la gent guanyi minuts, treballi, hi sigui. No, aquí no podem portar gent de fora perquè prengui minuts a la gent de casa. Això ho tenim que tindre molt clar.
Per tant, és un plantejament més de futur.
Sempre ha sigut, des que vaig arribar, des del primer any que vaig arribar jo a veure com estàvem aquí, el plantejament sempre ha sigut el mateix. He tingut que tindre molta paciència perquè realment a mi això em costa molt, perquè en aquesta situació, per dir-te que no hi he estat mai, però bueno, considero que tinc que estar aquí, que tinc que a Sitges, o sigui, la meva edat ja no em permet fer altre tipus d'alegries i aquesta per mi és la principal, poder estar a prop de casa i poder treballar amb la gent de casa. Si la gent s'ho pot passar millor, és una qüestió de temps. Sí, una qüestió de temps. L'any que ve ja taparem el forat que encara tenim, de categories, i a poc a poc, ja si les tenim totes, doncs potser tot torna a ser més normal i podem accedir en situacions més normals. El que no és normal és les situacions que ens hem trobat aquesta temporada, que han arribat a ser molt complicades.
Bé, doncs, això és el que comentava a grans trets Jofre Vilà després d'aquesta derrota severa, com dèiem, 4-10 davant el Juner del passat dissabte a Pinsbens. I en l'horitzó, com dèiem també, aquest partit complicat, tant o més que el de Juneda, amb la visita a Vilafranca davant el Club Patí Sant Ramon. Vinga, encarem ja la recta final del programa. Parlem de rugbi perquè el Rugby Club Sitges va poder derrotar amb la Santboiana C el passat dissabte amb el nou Santa Bàrbara de Pinsbens. Victòria 36-24 en el que fou el darrer partit a casa en competició oficial, ja que en aquest proper cap de setmana jugarà l'última jornada de la fase final del mes que ve. I de fet aquesta darrera jornada serà important per saber si el Rugby Club Sitges acabarà tercer o quart. I en aquest sentit els números surten fàcils. Si guanya Tarragona i el Químic perd el seu partit contra Gòtic, s'aconseguirà la tercera plaça i s'enfrontarà aleshores a la Santboiana en una de les semifinals. Veurem, doncs, el que passa en aquesta última jornada, però, com dèiem, els sitgetans van poder superar amb el tercer equip de la Santboiana en un partit en el que el descans es va arribar amb un avantatge de 12-17, favorable a Sant Boi. José Antonio Gala, amb un parell d'assajos i una transformació d'Hugo Pablo, donaven aquests 12 punts als sitgetans. La reacció va arribar a la segona part, 3 assajos més sobre de Víctor Povedano, autor de 2 marques, i un de Max Griera. Hugo Pablo, amb 3 xuts, feien pujar el punt número 36 al marcador. Ara mateix, tot i la victòria, el Sitges ocupa la quarta posició. El triomf en bonus del Químic davant el Tarragona li atorga, de moment, la tercera plaça als de Barcelona. I, més enllà d'aquesta victòria del primer equip, recordem que ahir l'equip sub-18 va disputar una de les semifinals davant el Sant Cugat. No va poder ser. El conjunt sitgetà va sortir derrotat de la Guinardera amb un marcador de 47-13. Parlem amb David Capdevila. Ell és l'entrenador d'aquest equip sub-18 del Rugby Club Sitges. David Capdevila, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, bon dia.
Derrota clara contra un Sant Cugat que ja us va guanyar precisament en aquesta fase de Lliga de Primera Catalana. No va poder ser.
Sí, no va poder ser, però la veritat és que el resultat tampoc va fer justícia al partit que van jugar els xavals de Sitges, la veritat. Van jugar d'una forma excepcional, potser el millor partit de la temporada, però és el que tenim, no? Tenim una plantilla molt curta i amb molts xavals de primer any i al final les lesions i tal, pues, doncs van passar factura, no? Però el poble pot estar molt, molt, molt content del paper que va fer el propi club Sitges ahir.
Resultat, David, gairebé idèntic al que veu tenir a la Lliga, no? 45-12 va ser a la Lliga i ahir un 47-13. És curiós.
Sí, però, però la diguéssim, si es veu un petit i l'altre i l'actitud dels xavals d'una a l'altra, van ser dos partits molt diferents, molt diferents. El d'ahir va ser un partit de puro compromís i lluita des del primer moment, però ja et dic, al final de, com a l'altre partit anterior, per això, en el sentit que cap al final del partit es va desmaquillar el resultat del bon partit que havíem fet, no?
No, volia preguntar que òbviament éreu conscients de la dificultat d'afrontar un partit contra Sant Cugat, no? I més com comentes, perquè teniu un equip ara mateix justet en aquest sentit. Els partits sí que és cert que s'han de jugar, però repeteixo, conscients, no?, de la dificultat que això suposava.
Però pensa que a la mitja part del partit anàvem perdent 6-12. Un assaig de stand base. Mhm. En el sentit que teníem un pla i tal, que se'ns va anar una mica a Norris a la primera part, els lesionants d'un dels jugadors principals amb aquest pla, però bueno, les coses no valen. El Sant Cugat és un equip superior al nostre, però que podria haver sigut, no sé què, sempre es pot parlar, però... Al final suposo que sobre paper va guanyar qui tenia que guanyar, però això no treu mèrit el resultat no ho indica, però va ser un partidàs.
Suposo que volíeu com a mínim arribar fins aquí, en aquest sentit, David, content, suposo.
Mira, jo... Venim d'un èxit de la temporada anterior, i els xavals que pujaven i els xavals que s'anaven al sènior i tal. Aquest era al principi de temporada, diguéssim, un any de transició, diguéssim.
Sí. No?
Que molts inclús ens col·locaven a segona divisió a principis de temporada. I hem aconseguit el tercer lloc del campionat de Catalunya. Així que tot són coses positives, una progressió d'equip i de jugadors impressionant, la veritat. No? Així que èxit total i sobrepassar les expectatives de moltíssima gent. No?
Per tant, s'han superat aquestes expectatives, David?
Moltíssimament. A veure, s'han superat. L'equip tècnic sempre teníem la convicció de que arribaríem lluny, però els xavals, hi ha molts que encara no s'ho creuen, no? Que on han arribat. I jo crec que després de la derrota, com dius, contundent d'ahir, quan hagi passat uns dies, reflexionaran en nostres quin paper que han fet aquesta temporada, no?
Per tant, s'ha posat, diguem-ho així, la primera pedra de cara a l'any que ve.
Sí, correcte. Ara ja comencem, encara que tenim compromisos oficials, pendents, copes, històries, ara ja comencem a preparar, diguéssim, els xavals per la temporada que ve. Uh-huh. I ells saben ara que tenen que el potencial el tenen, no? Jo crec que els hi ha donat molta, com es diu, creència entre ells,
sí,
per poder tirar endavant la temporada de l'any que deia, però ja començant amb una molt bona filosofia, no pensant ja al principi de temporada com aquest any, de que, ostres, aquí ens pagaran una peixa dels partits. No, pensem que aquí tenim que guanyar, estem obligats a guanyar perquè som prou bons per guanyar. No? I amb aquesta mentalitat, pues, crec que l'any que ve serà molt, molt, molt interessant.
Uh-huh. I quants d'aquests jugadors, David, en un futur doncs, podran acabar formant part del primer equip? Que això és interessant, també. I més tenint en compte la filosofia del club, no? que és una aposta clara i segura per aquests joves valors.
Ara pujaran, ara ja hem alliberat a 4 que vagin a entrenar amb el sènior.
Sí.
I l'any que ve, pues, a veure com pinta la cosa, però aquesta temporada segur saltaran 4 cap a l'equip sènior, que ja és un gran èxit comparat a sumant tots els que van pujar la temporada passada, no? Uh-huh. Així que tot pinta molt, molt positiu per al futur del sènior també.
I que els jugadors, en definitiva, tinguin doncs aquest aquest objectiu, no? Més enllà del propi objectiu de ser competitius en la categoria que et toca, doncs de dir, doncs mira, doncs vaig entrenar amb el primer equip i d'aquí a un any, dos, doncs ostres, per què jo no puc estar jugant doncs, a Divisió d'Honor Catalana, per exemple, per posar un exemple, eh?
Jo sé, els xavals que han pujat ara, aquesta temporada, la majoria pensaven jugar en el T,
ja,
i han acabat jugant en l'A.
Sí, sí.
Vale. Ells veuen aquesta possibilitat, no? Els 3 o 4 partits que els xavals que pujaran ara han jugat 3 o 4 partits amb el sènior i es senten molt a gust i a sobre estaran envoltats de molts amics, molts companys de recents temporades, no? Així que pugen amb moltíssima il·lusió i això només fa que pintar bé per al sènior, no?
Sensacional. Escolta'm, et faig l'última. Heu acabat ja, diem, la competició. Com planifiqueu ara el que queda de temporada, David?
El que planifiquem ara és alliberar, diguéssim, el teu últim any per poder entrenar amb el sènior i ja desenvolupar el creixement dels xavals més joves del grup. Mm-hmm. I ara és tot planificar. Tot ara és, diguéssim, com es diria, planificar i treballar amb els xavals més inexperienciats, més joves, perquè ara hi siguin totalment els protagonistes d'aquí a final de temporada i que entrin amb molt bon peu per la temporada següent.
Perfecte. David Capdevila, entrenador del sub-18 del Rugby Club Sitges, gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé. I bé, malgrat tot, malgrat aquesta derrota, doncs enhorabona pel treball fet al llarg de la temporada.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, adeu-siau. Bé, doncs, més enllà del rugby, d'aquesta derrota del sub-18 a la semifinal de Primera Catalana, alguns apunts més ja gairebé per anar acabant. Bàsicament, parlem de futbol sala perquè a la Lliga de Tercera Divisió de Futbol Sala el Club Futbol Sala Sitges va haver de suar de valent per acabar guanyant a la pista del Vilanova del Camí. Anar perdent per 3-1 i va haver allò, com es diu, remuntada i al final victòria per 3-4 que fa que el Club Futbol Sala Sitges ara mateix empati a 35 punts amb el líder, amb el Piera, que no va jugar, tot s'ha de dir, aquesta última jornada. I també destaquem la victòria de la Unió Esportiva Sitges, que va guanyar 0-2 al Gelida, també un Sitges ben classificat en aquesta lliga de la tercera divisió. Amb aquest apunt de Futbol Sala posem ja el punt final aquest temps de descompte. Toni, gràcies.
Molt bé, Pilar.
Que vagi molt bé, bona setmana. Ens en retrobem divendres. A vostès, gràcies de nou per fer-nos confiança. Que vagi molt bé i bona setmana. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.